17 minuts i arribem al punt de les 12 i estem en clau esportiva. L'actualitat esportiva, sobretot la que ens ha deixat aquest cap de setmana que acabem de deixar enrere i que té diversos noms propis destacats. Entre altres qüestions, la derrota del bàsquet a la nit de Reis, bueno, la nit de Reis no, seria la nit del dia de Reis, derrota contra el San Pablo Burgos, que és doncs un dels equips que ocupa zona de descens a la classificació de la Lliga ACB, i que, Joan López, bon dia.
Molt bon dia, Àlex.
Doncs jo crec que tots, els que estaven al parquet i els que estàvem a la grada, em sembla que havíem descomptat ja la victòria abans de jugar el partit.
Sí, és així. El Morabanc no va jugar aquest partit amb la tensió, amb la concentració, amb la intensitat que s'havia de jugar un partit com el de dissabte. Potser perquè, encara que sigui de manera inconscient, semblava que el San Pablo Burgos, que arribava al poliesportiu amb només 3 victòries, doncs era un rival potser més assequible del que es va veure a la pista, tot i que el Morabanc afrontava el partit amb moltes baixes en l'interior, sense Karnowski, sense Dianyer, amb la rica de Landing Sané, que portava res, un parell o tres de... Sí, pràcticament no ha tingut temps d'integrar-se encara a l'equip i ja havia de jugar el primer partit i tenir força minuts. Era un partit molt complicat, però sí que vam veure doncs una diferència en la manera com es va gestionar després a la pista. Burgos semblava que s'hi jugava molt més. Venien a buscar una victòria que els mantingui amb opcions de permanència i van plantejar un partit molt seriós, molt ben jugat.
A mi m'ha agradat molt.
Em va agradar moltíssim, molt equilibrat aquest equip, perquè semblava que intentarien treure avantatge del seu joc interior a priori superior amb un Morabanc amb moltes baixes, però és que van jugar amb un arsenal de recursos en atac que van sorprendre.
Un joc molt coral, també.
Un ritme molt ràpid.
Un, dos, 3, 4, 5 jugadors per sobre dels 12 punts.
Sent l'equip que estava a la cua dels rebots a l'estadística de l'ACB, a la primera part havien capturat 21 rebots per 12 del Morabanc Andorra, i Joan Peñarroya va ser molt gràfic a la roda de premsa. Va dir: la posada en escena defensiva ha estat la clau, i a l'haver començat tan bé ens ha anat molt malament.
Sí.
Ha estat el pitjor que ens podia haver passat, perquè va agafar una primera diferència de 19 a 12 al Morabanc Andorra i ho va veure molt fàcil. 19
a 12. I després un parcial de 2 a 20,
exactament.
Si no vaig equivocat.
0 a 11 al final del primer quart, ja estava per davant el Burgos quan acaba el primer parcial, i ja la diferència va pujar a 14 punts al segon quart. Al descans amb una bona avantatge, van pujar 19 punts després del descans i anava pujant
i s'anaven creient. El Morabanc va fer en el tram final aquelles matxades que acostuma a fer i que ja les hem vist més d'una vegada en el poliesportiu, però va faltar un puntet.
Es posen a 3 punts.
A 3 punts.
A 2 minuts.
89-92, 2-20 per acabar.
Tornem a veure el partit potser claríssim. I,
sí, sí.
I en comptes de tenir aquella calma de dir hem fet el més difícil, hi ha potser un llançament potser massa precipitat. Que no serem nosaltres qui diguem si era aquell llançament, era, però sí que potser doncs hi havia una altra opció per jugar aquells dos darrers minuts quan ja s'havia fet la feina més difícil. En qualsevol cas, no li podem treure mèrit al Burgos perquè la victòria és merescuda. Van anar per
ja
davant.
Ja fa dies que estan jugant molt bé.
Sí, sí,
dels 4
sí.
partits guanyats, han guanyat 3 fora
de
casa.
Fora. A la penya...
Ho va explicar molt bé el Epifanio, l'entrenador, a la roda de premsa que tu vas estar, que jo vaig escoltar des de casa, tornant del pavelló, perquè va dir, diu, el problema que tenim és que tenim molta pressió a casa, perquè tenen 8.000 socis.
És una passada l'afició. Aquí va venir una vintena, i a més és una afició que jo recordo amb molt de carinyo, perquè quan fa unes temporades els dos equips estaven a l'Eport, van haver-hi enfrontaments que s'estava jugant el Burgos i el Morabanc, que acabava primer de la fase regular. I recordo que em va tocar cobrir un desplaçament a Burgos, jugaven al Plantío, una pista petita, 3.000 espectadors, i era el darrer partit de la Lliga regular. I si guanyava el Morabanc, acabava primer el Morabanc i tenia la plaça d'ascens directa, i si guanyava el Burgos, se la quedava el Burgos. Va guanyar el Burgos. I quan va acabar el partit, van celebrar, l'afició va omplir la pista, comportament absolutament espectacular i exemplar, i quan acaba el partit, celebren la victòria amb els seus jugadors, i quan acaben de celebrar-ho, comencen a cridar tot el pavelló, que no havia marxat ningú, Andorra, Andorra, Andorra. Jo em vaig quedar, dic, això no ho havia vist a cap pista.
Sí, sí.
I com dius tu, quan va començar la temporada tenien 8.000 socis. Burgos no és una ciutat gaire més gran de població que Andorra. Si ho és, hauríem de mirar quin és el cens de població de Burgos, però deu estar, si fa no fa, potser 80-90.000 persones, i tenen 8.000 socis, i no tenen més perquè la pista té 9.000 de capacitat.
176.000.
176.000, sí que és una miqueta més, però en qualsevol cas 8.000 socis d'entrada, i perquè no poden tenir més, perquè el Coliseum té 9.000 espectadors de capacitat.
Imagina't.
Diu molt de l'afició de Burgos.
Sí. Ja dic, a mi m'han agradat molt.
A més,
fa dies que els anava mirant,
sí.
I igual que el Betis, que estan jugant com per no estar a la cua.
Té molt bons jugadors, sí,
van començar tan malament que clar, tenen ara un... Però bé, han atrapat a la penya,
sí,
per exemple.
Sí. Sí, sí, exacte.
La penya està amb les mateixes victòries ara que Burgos i Betis.
Això mateix, i que és un equip que també havia de pagar el peatge d'un equip que arriba a la CB, que necessita, que també tenen moltes cares
noves.
Especialment
el Betis, que l'Òscar ens recordava l'altre dia, que és un equip que es va fer en 15 dies.
Això mateix.
Ara s'han posat les piles, han fitxat algun jugador, algun canvi d'entrenador, i la veritat és que estan jugant molt bé.
Havien preparat molt ben partit, sabien com l'havien de jugar, molts recursos en atac, molt bon ritme, i el tècnic fins i tot amb petits detalls, no? Cada vegada que el Morabanc intentava reaccionar i sumava un parell de cistelles seguides, arribava temps mort. És que no ens van donar, no ens van donar res, cap capacitat de... I el Morabanc va deixar que passessin massa minuts sense forçar un canvi, forçar un canvi d'escenari. Va deixar-ho tota aquella confiança que dius tu, no? Aquelles remuntades que estem acostumats a veure al Poliesportiu, que es va produir, però jugant malament.
I que les han completat moltes vegades
i aquesta vegada
no va ser possible.
No va caure cara.
Hi havia molta diferència de punts. Eren 19 punts i quedaven, em sembla que eren 7 minuts o 8 minuts, una cosa així. A veure, jo quan vaig sortir del pavelló, i suposo que com molts, en aquell moment vam dir, no, bye bye Copa del Rei, va ser molt xulo l'any passat anar a Vitoria, i aquest any no es podrà anar a Canàries perquè no hi haurà opció. La combinació de resultats ha fet que encara sigui factible.
Fins i tot
que no sigui inversemblant. Ara bé, el Morabanc ja no depèn d'ell mateix, evidentment, amb la situació amb la que està. Està a una victòria d'Unicaja i d'Iberostar, d'aquests tres equips, dos aniran a la Copa i un no. Perdó. Ja m'agradaria que fos així. Entre Unicaja, Iberostar, Morabanc, UCAM Múrcia i Montbus, d'aquests cinc equips, dos aniran a Copa i tres no.
Això mateix. Sí, perquè Baskonia, encara que no sigui matemàtic, ja la té, té 9 victòries. Hem de mirar els que estan amb 8 victòries, que són Unicaja i Iberostar Tenerife, i els que estem amb 7, que serien Morabanc, Montbus i UCAM Múrcia. A veure, Iberostar potser és el que ens fa una miqueta... Unicaja té una molt bona diferència de punts, en cas d'empat, recordem, decideix la diferència de punts, i Unicaja està en molt bona dinàmica. Els últims dos partits han començat guanyant els dos partits d'aquest 2018, està en molt bona dinàmica. Que pugui punxar Tenerife, juguen els dos partits que tenen a casa, però crec que és contra Barça i
Unicaja
Movistar Estudiantes.
Juga al camp del Barça, sí.
Uh-huh. I el Tenerife té dos partits a casa, però un complicat.
Que és contra el Baskonia.
Contra el Baskonia, perdó. I l'altre és contra, crec que Estudiantes. Per tant, aviam, el Baskonia també s'està jugant, potser ser cap de sèrie.
Que ho buscaran, evidentment. No, encara,
està obert.
Encara hi ha, ara bé.
El Morabanc ha de guanyar els dos partits que li queden.
Sí,
que
un,
no serà fàcil.
I un és contra el Barça.
Ah, exacte.
I l'altre és contra el Movistar,
que també,
Estudiantes, que també...
Sí, té una mínima opció, jugant a casa seva, estan fent una bona temporada. És un partit complicat, però si volem, evidentment, tenir alguna opció, s'han de guanyar els dos partits.
Ara és evidentíssim que sí, si es vol tenir, com dèiem, això, la més mínima opció. Següent partit, com dèiem, aquest cap de setmana, a la pista de l'Estudiantes, partit que serà transmès, com sempre, en directe per Ràdio Nacional d'Andorra i Andorra Difusió. L'altre nom propi de la jornada, en aquest cas, és un nom individual, Irineu Esteve.
Doncs sí, ens va donar una gran alegria l'Irineu Esteve, que aquest cap de setmana tenia dues proves de la Copa d'Europa d'esquí de fons, el circuit OPA, i s'ha posat líder de la classificació general. Ha estat, en les dues proves que ha disputat, podi. El dissabte va ser segon, ahir va ser tercer, i com diem, s'ha col·locat al capdavant, 185 punts, comparteix el lideratge amb el francès Ivan Perrillat, els dos amb 185 punts, i com diem, l'any passat va ser tercer en aquest circuit de Copa d'Europa, i aquest està de moment líder. Per tant, molt bones sensacions per a l'Iri Esteve. Recordem que el mes vinent tenim Jocs Olímpics d'hivern i que, si no hi ha cap sorpresa, l'Irineu Esteve ha d'estar entre els nostres representants. Per tant, molt bones sensacions que ens deixa l'Iri. També Carola Vila, que continua progressant, s'ha consolidat en el top 20 de la categoria júnior i va ser 13a ahir a la prova d'esquiatló de 10 quilòmetres.
I tant que sí. Futbol Club Andorra va debutar Candy Viladric i ho va fer en victòria.
Sí, i a més també bones sensacions que ens va deixar. Difícil també, no?, per un entrenador que arriba amb la temporada començada, un equip que estava ja doncs molt definit i que s'ha trobat també moltes baixes. Les baixes de llarga durada de jugadors importants, Marc Pujol, jugador bàsic en la creació, o Jordi Alaez en punta, i que de moment no té reforços, tot i que espera que arribin alguns jugadors. Ell ha proposat alguns noms a la Junta i també s'està mirant si potser algú de la Lliga Nacional, però l'economia del club està, doncs, evidentment, no està per tirar coets. I l'equip doncs va fer un plantejament molt seriós, venia a Lleida Esportiu, un equip també doncs, que va donar molt bona sensació, portava 5 partits, 4-5 partits sense conèixer la derrota i va plantejar també un partit molt, molt obert, va haver-hi ocasions per als dos equips.
Què tal Max Llobera?
Bé, ens sap greu que no estigui jugant amb el primer equip, a segona B. Ens diu que, ens deia després del partit, que hi ha molta competència, que s'ha fet fins i tot millor plantilla que la temporada passada, està en dinàmica de primer equip però jugant amb el filial més sovint aquesta temporada del que voldria. En qualsevol cas, és un dels jugadors que hem de seguir perquè ara mateix és potser dels joves valors que tenim qui està amb una capacitat de projecció més alta, no? amb un equip que evidentment com el Lleida, si té oportunitat, doncs és una categoria ja interessant, no? Per un jugador internacional a segona B, doncs categoria força competitiva. També hi havia un dels fills del malaguanyat Emili Vicente a les files del Lleida Esportiu, va rebre una distinció del Futbol Club Andorra abans de començar el partit. El camp doncs va resistir bé la pluja, va ploure, feia molt de fred, sí, un partit d'aquells duríssims,
per als jugadors.
Sí, de picar molta pedra, partit molt obert, com diem, molta mobilitat, tot i el partit està al camp complicat, i dos gols de Cristian Martínez, que va ser el killer del Futbol Club Andorra, dues contres, va tancar tot el que va poder en defensa del Futbol Club Andorra, va buscar la contra i li va sortir bé, un gol abans d'acabar la primera part, un altre quan quedaven 15 minuts per acabar, els 3 punts al Sarró i el Futbol Club Andorra, que és 7è al seu grup de la primera catalana.
Pendent, encara,
exacte. Per tant, doncs, molt bé, és un equip que està buscant la permanència, no té ara mateix doncs, la capacitat per lluitar per alguna cosa més, però, de moment, si la pot assegurar el més aviat possible, és un equip que pot donar-nos moltes alegries aquesta temporada. A més, sembla que hi ha molt bona sintonia. Els primers dies, els jugadors, el que han comentat, és que hi ha bona sintonia també amb el nou entrenador. No dic que no n'hi hagués, abans amb el Marc Castellseguer, que també doncs, va deixar uns bons resultats, però, com diem, l'arribada del nou entrenador sembla que també ha estat molt ben rebuda per part dels jugadors.
Doncs ho celebrem, evidentment que sí. I en el Dakar hauríem de parlar dels pilots residents aquí al país, Cyril Depré i Joan Barreda, que estan líders de la classificació respectivament de cotxes i de motos.
Sí, això acaba de començar, el dissabte es va fer aquest tret de sortida i ahir era la primera etapa, eren 267 quilòmetres, més 12 d'enllaç, i com dius, els residents van ser protagonistes, Cyril Depré, que és candidat absolutament a la victòria, tot el que està en el Dream Team dels cotxes, com és Peugeot, té com a companys d'equip i rivals a Peter Ancel i Loeb. Per tant, no és poca cosa, però Cyril Depré ja va ser tercer l'any passat i s'ha posat al capdavant, va guanyar la segona etapa i s'ha posat al capdavant de la classificació. I Joan Barreda, que no és cap novetat, perquè és un pilot que sempre està al davant, l'any passat no va guanyar el Dakar perquè el van penalitzar pràcticament una hora per algun punt de velocitat, algun control en què va rebre una penalització molt dura, però és un pilot que guanya etapes, és dels més ràpids i ja doncs, ha començat marcant també territori amb una primera victòria que l'ha posat al capdavant. Cristian Espanya, que corre, recordem, amb Gas, pilot oficial, tercera participació del pilot andorrà, doncs va prendre potser una tàctica més conservadora, era una etapa perillosa, ell havia comentat, amb dunes, complicada, i va optar potser per una estratègia més conservadora, ha perdut minuts a la general, ara es troba a 31 minuts i 13 segons de líder, és 29è en aquesta general de motos, però com diem, el seu objectiu és passar les etapes del Perú de la millor manera possible, sense prendre mal, i a partir de Bolívia, quan el rally entra en Bolívia, doncs atacar per intentar guanyar posicions. El seu repte, intentar acabar en el top 20 i a partir d'aquí tot el que vagi doncs, afegit, millor que millor.
Doncs tant de bo, però com tu dius, això no ho ha fet només que començar, encara estem al Perú, han de passar també per
Bolívia
i Argentina,
on mateix
acabarà Córdoba aquesta prova, que té etapes marató, que es pot canviar absolutament tot d'un dia per l'altre, i aquell que comença de líder, la veritat és que té una pressió molt gran, perquè evidentment tothom vol desbancar-lo i amb una prova d'aquestes poden passar moltíssimes coses.
Sí, el Cristian ja té aquesta experiència, és la tercera participació, la primera es va quedar a les portes d'arribar a Buenos Aires, a la segona ja va poder fer realitat doncs, aquest somni i guanyar més la categoria marató, i ara amb aquesta experiència acumulada dels dos anys és un pilot que, i a més amb un equip oficial, de ben segur que sap perfectament com gestionar aquestes dues setmanes del rally més dur del món per poder doncs, aconseguir els seus objectius.
Segur que sí. Dia avui, 2:45 de la tarda, Andorra Televisió, a qui portes, Joan?
Doncs a molta gent, com sempre, se'ns queda petit el plató d'Andorra Televisió, Àlex, perquè Per obrir el programa parlarem de bàsquet i tindrem ni més ni menys que el capità del Morabanc Andorra, un dels capitans, Oliver Estevich, per analitzar aquesta derrota i com tenim aquestes possibilitats que dèiem ara per jugar a la Copa del Rei. Tindrem també, per parlar de la Font Blanca, que ens queden res dues setmanes per a la Font Blanca, primera vegada que es farà la retransmissió d'una cursa de la Copa del Món, de la cursa vertical per Andorra Televisió, ja tenim ganes, serà el dia 28, i parlarem de totes les novetats que s'estan preparant perquè sigui la prova amb més seguiment de la història, amb el president de la Federació de Muntanyisme, Jaume Esteve, i amb el responsable de comunicació de la Font Blanca, que és el Claudi Sala. I per a la segona part, aprofitant una miqueta que hem tingut la diada de Reis aquest cap de setmana...
Deixa'm acabar de dir, sí, digues. Que recordem que Radio Televisió d'Andorra oferirà per primera vegada aquesta prova.
Això mateix, és el que comentava, eh? Primera vegada, sí, la vertical del diumenge 28. Mm-hmm. I després, com dèiem, aprofitant el cap de setmana de Reis, tenim un planter d'esportistes joves de moltíssim nivell i avui ens visitarà un. Una miqueta, doncs, agafant aquesta diada de Reis, ens visita el Kilian Folguera, és ciclista, és el nebot del Gui Díaz, ja va participar als Jocs dels Petits Estats de San Marino amb BTT i, com diem, és un dels ciclistes amb més projecció del país i avui també aprofitarem perquè vingui i ens expliqui quins són els seus objectius aquesta temporada.
Moltíssimes gràcies, Joan.
A tu, Àlex.
I gràcies a tots vostès. Marxem, tornem demà al punt de les 8 del matí. Adéu-siau.